Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per avui tenim tres novetats per veure ja a les pantalles del Cines Olot i una nova sessió d'òpera per la setmana que ve.
També jugarem a les pel·lícules amb un títol que té els seus orígens en el teatre.
Bufarem les espelmes amb una actriu britànica a que avui en bufarà 88 si és que no ho ha fet ja.
També escoltarem el comentari crític d'una de les pel·lícules que tenim actualment en cartellera al Cines Olot.
A l'actualitat parlarem també d'una desaparició i d'un guió molt especial.
I acabarem, com sempre, amb el concurs on, recordem, volíem saber quina pel·lícula creieu que no calia haver fet.
Comencem, doncs, si us sembla, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Aquesta setmana ens ve de l'àmbit social i de salut, segons un estudi liderat per Naomi McDonough, professora de postgrau de l'Escola de Negocis de la Universitat de Stanford. Buscar, literalment, llegeixo, buscar raons per estar content en lloc de decebut amb el món que ens envolta, millora la nostra qualitat de vida i té efectes positius en gairebé tots els àmbits de la nostra salut.
Doncs bé, quina és la idea a partir d'això? Constatar que en una època convulsa com la que vivim, prendre's les coses amb menys serietat ens permet viatjar més lleugers i fer el camí de les nostres vides lliure d'accidents massa importants. Què us recomanem a partir de tot això? Doncs la pel·lícula El sopar dels idiotes, estrenada l'any 1998 i dirigida per Francis Weber. Una bona proposta per passar una estona divertida i aprendre a viure de manera positiva i sense manies.
Diàlegs perduts.
A los personajes agitadores, como mi marido, ya lo sabéis, les cuesta entusiasmarse por lo que ocurre a dos manzanas de aquí.
Exacto.
No veo por qué. No veo por qué. Todos somos ciudadanos del mundo. No veo por qué no podemos tener un mínimo espíritu comunitario.
Oh, Penélope. Ya basta de frases grandilocuentes, por favor.
Oh, yo le mato.
Doncs vinga, avui toca jugar a les pel·lícules, ja sabeu com funciona. Tres diàlegs de tres escenes d'una pel·lícula i també tres pistes. Es tracta d'endevinar el títol de la pel·lícula que hem escollit. Hem escoltat el primer tall, ara la primera pista.
Primera pista. La pel·lícula d'avui és una coproducció entre França, Polònia, Alemanya i Espanya i pertany al gènere de comèdia negra dramàtica. És una adaptació d'una obra teatral del mateix títol i tota l'acció de la pel·lícula té lloc en un menjador o sala d'estar d'un luxós pis a Nova York.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Vaya pocilga.
Señora Harris, no sé qué es lo que haría sin usted.
La señora Harris es la discreción en persona. Solo sé que ha estado aquí porque me limpia el polvo.
Ya lo has visto, somos mujeres invisibles.
Kiss me once, kiss me twice, kiss me once again.
¿Verdad que es divino? 500 libras.
¿500 libras un vestido?
Cuando me lo pongo, nada más importa.
A mi Eddie le encantaría verme con un vestido de Dior.
La guerra terminó hace mucho tiempo. Tu Eddie ya no va a volver.
Soñar no es malo, Aida. Y así eres tú, una soñadora.
Debería haber cobrado una pensión de viudedad, una suma sustanciosa.
Doncs ja tenim aquí les estrenes, les novetats que veurem a partir d'avui mateix. Comencem amb una producció del Regne Unit, El viaje a París de la senyora Harris. És l'adaptació d'una novel·la del mateix títol, escrita per Paul Gallico. Una carta d'amor a la capital francesa, a París, i als famosos salons de moda, i on es destaca, sobretot, les relacions humanes entre tots els membres i els personatges que trobarem en la trama. La pel·lícula té una connexió evident i directa amb la sèrie televisiva de 1992 titulada la senyora Harris va a París i que, curiosament, va protagonitzar Angela Lansbury en el paper de la senyora Harris. Tot el rodatge va ser, això és, està bé dir-ho, perquè ara ja portem una època en què sembla que tot estigui superat, però realment estan arribant estrenes com aquesta, que es va fer tot el rodatge del projecte en plena pandèmia, en alguns llocs en ple confinament, i tot això va comportar unes dificultats que al final han estat superades i per això hem pogut portar a la pantalla aquesta estrena.
Una estrena que ve a ser un homenatge a l'alta costura, ubicada a Londres dels anys 50, i ens narra, ho escoltàvem ara, la història d'una dona de fer feines que, després de perdre el marit, s'enamora perdudament d'uns vestits de la marca Dior i decideix que en vol un. En el repartiment tenim a Leslie Manville, a Jason Isaacs, Anna Chalsenor, a Isabel Hooper, entre d'altres. El director és Anthony Fabian, que torna a dirigir després d'un llarg període des que el 2013 va estrenar Más allá de las palabras. Recordem que el seu debut va ser el 2008 a Maskin i aquesta és la seva tercera pel·lícula.
Heu tocat el contestador del Patrick Famó. Deixeu un missatge després del senyal.
Sentirà el meu missatge quan es llevi. He viscut uns anys magnífics amb la Margot. Estimàvem la nostra feina, orgullosa de ser una pagesa moderna, com ella deia. A la meva regió, la gent mor en silenci, com la Margot. Només li demano que faci sentir les meves paraules. Ja no tinc forces per continuar.
La tetrazina, una substància del tot inofensiva segons el seu fabricant, però que l'OMS qualifica de cancerígena.
Fa 3 o 4 anys que els seus lobistes fan tot el que poden per destruir tots els programes de salut pública de l'OMS.
La tetrazina és l'herbicida més segur fabricat fins ara.
El millor.
Gràcies.
Ho sap tothom, però ningú obre la boca. Ens estan matant, cony!
Però cultivar sense pesticides suposaria la desaparició del 30% de la producció.
Hem de lluitar per aconseguir-ho.
La nostra salut i la dels nostres fills està en perill. N'hi ha que ho saben i menteixen.
Segurament, escoltant el tràiler, us recordeu una mica Erin Brockovich, eh?
Sí,
hi ha
sí.
Moltes d'aquestes pel·lícules que se n'han fet d'altres, en les que doncs, hi ha això, no? Productes que són aparentment inofensius segons la indústria que els fabrica, però que després estan provocant morts, etc.
Comentàvem abans, fora de micròfon, abans de començar el programa, que efectivament Erin Brockovich marcava un tipus de pel·lícula, que no fos, que no és que fos la primera, però un esquema i una estructura que després ha estat copiada seguida per moltes altres productes.
Sí.
Recordo aquella de Matt Damon, ara no recordo el títol, però que també que practicaven fracking, la pràctica aquella de treure el gas,
veritat.
També era molt similar.
En aquest cas, però, estem parlant de Goliat i és cinema europeu, és a dir, estàvem a la Gran Bretanya i ara anem a França amb aquesta pel·lícula.
Això és bo, això és bo.
Que sí, que s'apropa al tema ecològic a través d'un thriller basat en una protesta real contra pràctiques que perjudiquen clarament el medi ambient i és, com dèiem, que és un d'aquells guions que se'n diuen helicoïdals, és a dir, hi ha tres històries que aparentment no tenen res a veure, però que s'acaben entrecauant i trobant-se entre elles, no? I a més, ho fan davant la possibilitat d'una tragèdia que, com passa sempre amb aquest tipus de situacions, els responsables directes intenten amagar.
Que estrany, no? A l'argument, lògicament, ens presenta una professora que es converteix en activista després que el seu marit hagi desenvolupat un càncer per la seva exposició als pesticides. També coneixerem un altre home de negocis que forma part de les grans corporacions de la indústria química i, per últim, a Patrick, que és un advocat especialitzat en lleis mediambientals. En el repartiment, un gran repartiment a nivell, sobretot, de guardons que han aconseguit els seus protagonistes al llarg de la seva carrera. Pierre Niney, que és Premi César al millor actor, Gilles Lelouch, 7 vegades nominat al César, Emmanuel Bercot, millor actriu a Cannes, i John Pavall, entre d'altres. I el director és Frédéric Tellier, que va iniciar-se a la televisió amb sèries com Obsession o En la sombra, i el 2014 va debutar a la pantalla amb la pel·lícula SK1 i el 2018 ho faria amb la pel·lícula Salvar o morir. En la seva carrera també té 2 nominacions als Premis César a millor director.
Dame la mochila, voy a llamar a la
policía. Oiga, señoritas. Chica, ¿cómo te llamas?
Bele.
¿De dónde eres?
De Atlanta.
Estás muy lejos de casa.
¿Tienes hijos?
Una hija, de tu edad. La habitación está pagada hasta finales de semana. Cuídate mucho.
El mentor y su protegido.
¿Vas a informarme?
Tiene deudas de juego.
Parece que no dormiste bien anoche.
He conocido a una fugitiva, le di un poco de dinero, la dejé en un motel y ahora ya no está.
No creo que puedas hacer nada.
Es la hija de alguien.
I acabem les estrenes amb aquesta pel·lícula, El Protector, que és un treball al voltant d'un personatge que té uns trets d'antiheroi. Un personatge que té un conflicte interior després de fer-se un nom dins de la seva feina i del seu cercle, però que en la seva vida personal és veritablement un desastre. Diverses persones faran que el seu afany de voler canviar aquesta realitat es desperti definitivament, i una mica els trets de fons argumentals i de personatge, sobretot, recorden algunes produccions de Clint Eastwood. Allò del perdó, la contricció, allò que li agrada tant tocar al director, doncs aquí queda una mica reflectit. La trama també toca altres temes, com la prostitució, la immigració, encara que de forma una mica lleugera, però el que es vol destacar, sobretot, és com de difícil significa sortir, escapar-se d'alguns ambients en el que es desenvolupa precisament l'acció de la pel·lícula.
Que són aquells ambients una mica dels baixos fons, sí, i de les màfies, eh? És a dir, l'argument...
Que tenen atrapat.
Exacte, ens presenta Cuda, ell és un sicari de la màfia de Miami, que haurà de sacrificar-ho tot per salvar una jove que s'ha juntat amb qui no havia d'haver-ho fet, sí, que és la cap de l'organització criminal per la qual ell treballa. El protagonista es veu obligat una mica a tirar de contactes i altres recursos poc ortodoxos per salvar la noia i resoldre a la vegada els seus problemes i aquestes dicotomies interiors que ara explicàvem. Uh-huh. En el repartiment, poder l'heu conegut per la veu, tenim Antonio Banderas, que és el seu 119è paper, és a dir, per tant, ha participat 119 produccions,
que déu-n'hi-do,
que són moltes.
Moltes per l'edat que té.
Exacte, perquè encara... no s'ha jubilat.
Encara ha de donar molta guerra.
També al seu costat tenim a Kate Bosworth, a Mohé Anaria i a Zoe Griggs, entre d'altres. El director Richard Hooks, vaja, que debuta amb aquest treball.
I davant d'aquestes estrenes veiem com ens queda una mica repartida la cartellera aquests dies que tothom busca forats perquè es van acostant, a part del pont que hem deixat enrere totes aquestes jornades de més hores per anar al cinema. Tenim 5 doblets. Tenim, per una part, Món Estrany amb Black Panther Wakanda Forever, Mundo Estranyo amb Suru, Asbestas amb El Menú, Històries para no contar amb Noche de Paz i, per últim, Goliat, aquesta estrena que comentàvem, amb Venus. I a les altres tres sales, un sol títol en totes les sessions, la mateixa pel·lícula, amb una sala, El viaje a París de la senyora Harris, en l'altra, El protector, i en l'última, A todo tren 2.
Anoteu també que dijous que ve tenim nova sessió d'òpera al Cinema Olot. En aquesta ocasió, La Traviata, des de l'Arena Sferisterio de Macerata a Itàlia. Un muntatge espectacular que ja es va estrenar l'any 1992 amb un mirall gegant penjat sobre l'escenari que atrapa l'espectador en tot moment. Podeu veure La Traviata dijous que ve, dia 15 de desembre, a les 8 del vespre. I per últim dir-vos que també dijous vinent la pel·lícula que podran veure en versió original serà El Menú.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Diàlegs perduts.
¿De qué estábamos hablando? ¿De bazocas?
Estábamos diciendo que, a pesar de lo que opine mi marido, tanto si ocurre aquí como en el otro lado del mundo, todos tenemos que estar preocupados colectivamente.
Preocupados colectivamente, ya. Nancy, es absurdo que bebas en tu estado.
¿En qué estado? Estoy perfectamente.
Fantàstic, un nou tall d'aquesta pel·lícula que hem triat avui perquè l'endevineu. Hem escoltat un diàleg i, com sempre, afegirem ara una nova pista.
Va, vinga, segona pista. Quines van ser les reaccions a la seva estrena? Doncs mira, va ser nominada als Globus d'Or pel treball de les dues actrius, als Premis Goya i David Di Donatello com a millor pel·lícula europea i premiada com a millor guió als Premis César i com a millor repartiment a l'Associació de Crítics de Boston. Doncs vinga, anem a bufar espelmes. Ho fem amb una actriu que avui celebra aniversari amb un pastís que portarà ni més ni menys que 88 espelmes. Ella és Judi Dench.
Nascuda el 9 de desembre de 1934 a York, Anglaterra, Judi Dench és una actriu que va cursar estudis elementals a la seva ciutat per traslladar-se després a Londres per estudiar interpretació. Ja des dels inicis va destacar en els escenaris teatrals, primer al Lol Vic i després a la Royal Shakespeare Company.
A finals dels 50 comença a actuar a la televisió britànica i el seu debut a la gran pantalla es produeix amb The Thirst Secret, tot i que al llarg dels anys 60, 70 i 80 el seu treball es va seguir centrant als escenaris de teatre. Els treballs eren d'alçada. Dos exemples els trobem amb James Ivory, que la dirigeix a Una habitación con vistas, o a Kenneth Branagh a Enrique V.
El piloto chino insiste en que estamos en aguas territoriales de su país. Dice que dispararán.
Un acto de violencia.
¡Torpedo, torpedo, torpedo!
Un ataque no provocado a un barco en aguas internacionales.
Una promesa de guerra.
En lugar de una acción decisiva, usted propone
investigar. Pretendo evitar la Tercera Guerra Mundial.
El mundo tiene una sola oportunidad para la paz.
¿Cuánto tardará nuestra armada?
40 horas.
Y un solo hombre para ese trabajo.
Bond. James Bond.
¿Qué sabe usted de Elliot Carver, 007?
Es un magnate de la comunicación. Posee periódicos, radios, televisión, satélites.
No hay mejor noticia que una mala noticia.
L'any 1989, Judi Dench dirigeix una pel·lícula, la única de la seva carrera, i és un telefilm titulat Look Back in Anger. Però la fama internacional creix a l'interpretar el personatge M a les pel·lícules de James Bond, com escoltàvem. Recordem-ho, GoldenEye i Un mañana nunca muere, en Pierce Brosnan, de la que escoltàvem justament aquests diàlegs. El mundo nunca es suficiente, muere otro día, Casino Royale, amb Daniel Craig, i per últim Quantum of Solace i Skyfall.
I comencen a arribar els premis. El primer com a millor actriu de repartiment pel paper de la reina Isabel I d'Anglaterra a Shakespeare in Love. Escoltem ara la banda sonora. L'any 1997 encarnava una altra reina, en aquest cas la reina Victòria a Su Majestat Mrs. Brown. Amb aquests dos títols obre una etapa de títols d'èxit. Iris la va convertir en escriptora i filòsofa, Iris Murdoch, i a Diario de un escándalo interpreta una professora lesbiana amb Kate Blanch.
¿Por qué ha venido a la India?
Yo invertí nuestro... Bueno, mis ahorros para la jubilación en la empresa de internet de nuestra hija. Ella me aseguró que desde el momento en que el startup realmente se iniciase y la conversión de lo virtual a lo real resultara lo bastante viable, ella me devolvería el dinero.
Creo que no entiendo la mayoría de esas palabras.
Pues resultó que ella tampoco.
El 2011 comparteix cartell amb Johnny Depp a Pirates del Caribe. En Marees Misterioses, i aquell mateix any estrena la comèdia El Exótico Hotel Marigold, de la que es va fer una seqüela titulada El Nuevo Exótico Hotel Marigold, que escoltàvem ara una de les escenes seves. I arribem als grans directors. Tim Burton la dirigeix a El Hotel de Miss Peregrine para Niños Peculiares. Stephen Frears a La Reina Victòria i Abdul, i Kenneth Branagh primer a L'Assassinato en l'Orient Express, del que escoltem la banda sonora, i després a la pel·lícula El Último Acto.
L'any 2018 estrena L'Espia Roja, on interpreta un espia del KGB, i un any després participa al fallit projecte del musical Cats. Torna a col·laborar amb Kenneth Branagh, Artemis Fowl, i aquell mateix any 2020 estrena Les Hijas del Reich i Un Espíritu Burlón. L'any passat va protagonitzar El Viaje de sus Vidas i Belfast, novament amb Kenneth Branagh i amb el que va ser nominada com a millor actriu de repartiment.
En l'actualitat acaba de rodar Aleluia i que veurem estrenada al febrer de l'any vinent. Esperem que només sigui el proper treball i no l'últim d'aquesta excel·lent actriu que, curiositat, va ser nomenada Dama de l'Imperi Britànic l'any 1988 i que avui celebra 88 anys d'edat. Per molts anys.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I ara és hora de fer una crítica a una de les pel·lícules que tenim en cartellera al cinema Zolot.
El debut d'un director o directora sempre és una moneda de dues cares. La falta d'experiència pot resultar decisiva. Si el que es pretén és desmitificar algunes idees que conviuen amb nosaltres, com ara l'idili de l'home amb la natura o la pau espiritual lluny de les grans ciutats, la cosa es pot complicar. Suro és l'estrena de la carrera de Miquel Gurrea i amb la que exposa sense embuts el que significa intentar crear un paradís basat principalment en els ideals, els silencis, els enganys i un fals progressisme que trenca totes les costures a la primera de canvi. Amb unes interpretacions exquisides a càrrec de Vicky Luengo i Paul López, aquesta parella veurà enfonsar-se tot el que l'envolta a l'espera de que una bomba de rellotgeria esclati d'un moment a l'altre i deixi al descobert tot allò que amaga. Problemes socials, diferències racials, sentimentalismes difícils de digerir i el poder. Aquest verí que ens obliga i ens indigna a la vegada, encara que sigui per començar un projecte que estàvem convençuts que era nou.
Puntuació?
4.5 estrelles sobre 5.
Diàlegs perduts.
Ethan no dejaba que Zachary entrase en su pandilla.
¿Ethan tiene pandilla?
Y le llamó chivato.
¿Sabías que Ethan tenía pandilla?
No, pero me encanta oírlo.
¿Por qué te encanta?
Porque yo también tuve una y era el jefe.
Igual que yo.
¿Y qué hace el jefe?
En fin, tienes a 5 o 6 tíos a los que les gustas y están dispuestos a sacrificarse por ti. Como en Ivanhoe.
Exacto, como en Ivanhoe.
Hoy nadie sabe quién es Ivanhoe.
Ahora será otro modelo a seguir, como Spider-Man o quien sea.
Vinga, acabem d'escoltar la tercera escena seleccionada d'avui. Alguns potser ja sabeu de quina pel·lícula parlem. Pels que encara no ho tingueu clar, escolteu la tercera pista.
Tercera i última pista. Amb una durada de 79 minuts, el resultat final és una prova més de la grandesa del director a l'hora de filmar, sobretot en espais reduïts. Cada pla encaixa a la perfecció amb els diàlegs sarcàstics, agressius i a la vegada còmics. És tot un recital d'interpretació.
Anem a l'apartat d'actualitat. Aquesta setmana, malauradament, moria als 71 anys d'edat l'actriu nord-americana Kristy Alley. Sempre la recordarem per la pel·lícula Mira qui parla. Sí, recordem que estava al costat de John Travolta.
I crec que és d'aquelles actrius que, sense haver fet una carrera molt prolífica, té, per la seva imatge o per la seva manera de ser, et queda gravada de que dius, sí, la conec, encara que hagis vist una o dues pel·lícules.
O dues pel·lícules. També va participar a la sèrie Cheers, una de les més importants dels anys 80 i 90, que va durar 11 temporades, que ja t'està dit, i amb el paper que feia en aquesta sèrie va guanyar, de fet, un premi Emmy a millor actriu de sèrie còmica l'any 1991 i un Globus d'Or a la millor actuació d'una actriu de sèrie de televisió còmica, també. De fet, ella, Alley, va començar la carrera com a actriu el 1982 a la pel·lícula Star Trek II, La còlera de Khan, i va seguir en llargmetratges com a Vanish Tale o Stark Mirror. Després de Mira qui parla, de Cheers, que us comentàvem, l'actriu va continuar eixamplant la seva carrera televisiva en programes com Veronica's Closet o Fat Actress, escrita per ella mateixa i exercint de productora, com també ja havia fet en altres pel·lícules.
I parlem ara, si us sembla, d'Avatar, una pel·lícula d'aquestes condemnades a aconseguir nominacions i premis, sense abans oblidar-nos que aquest cap de setmana, en parlarem la setmana que ve, recordeu que ja ho vàrem explicar i detallar, hi ha els premis de cinema europeu,
sí.
I que tenim participació com Malcarràs, el Buen Patrón amb Javier Bardem, Penélope Cruz amb Madres Paral·leles, és a dir que estarem al cas del que passa. Però parlem, com dèiem, d'Avatar. Està a punt d'estrenar la nova entrega, de fet la setmana que ve en parlarem perquè fa el 16 de desembre, ve després de 10 anys de la primera, i James Cameron, el director, ha explicat en diverses entrevistes que és un projecte, em sembla que ho havíem comentat aquí, que des del 2012 que tenia al cap, per tant ha tingut molt temps
per, 10 anys, eh?
Per pensar-lo, aquesta nova visita al planeta que en diem, o lloc Pandora, i que veurem, com dèiem, hagut a partir del divendres que ve. Per cert, a Londres es va estrenar aquesta setmana, principis d'aquesta setmana, va tenir un èxit brutal, sense precedents, és a dir, que veurem com segueix a partir d'ara, a les següents setmanes. I el que dèiem, Cameron va dir que els primers mesos va estar prenent moltes notes, sobretot sobre introduint la història de noves criatures, escenaris, llocs, cultures, però també va incorporar les experiències que al llarg d'aquests anys havia fet a la televisió. Ell va fer alguns projectes televisius i això li ha servit molt per introduir noves oportunitats en la pel·lícula. De tot això, de tants anys, de tantes experiències, de tants pensaments, sembla ser que els guionistes els hi van entregar 800 pàgines d'apunts per fer el guió.
Devien estar contents,
mira,
eh?
Mira, he pensat això, que ho podries treure,
quatre, no? Quatre ratlles, vosaltres ratlletes. Mateixos.
És a dir, que 800 pàgines no són poques. El que sí és veritat és que, no sé si està del tot confirmat, però gràcies a aquest treball tan ampli i aquestes 800 pàgines, a part d'aquesta pel·lícula que veurem la setmana que ve, resulta que ja hi ha tres projectes més, és a dir, Avatar 3, 4 i 5, per fer els propers anys.
Que esperem que no duri 10 anys el següent, perquè si exacte. No pascarem no veiem l'últim, eh?
No, crec que en els llocs on s'han informat, tot i que ja et dic, no estava 100% confirmat, però sembla ser que seran relativament ràpids, que el 2025-26 ja estaran fetes totes.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Ja us avancem que la setmana vinent tindrem propostes per veure cinema a les plataformes i també l'anàlisi d'un film important de la història del cinema. Abans de regalar entrades, anem a la solució dels diàlegs perduts. La pel·lícula que us hem posat tres trossets i us hem donat tres pistes, va, l'havíeu encertat, era Un dios salvaje, estrenada l'any 2011 i dirigida per Roman Polanski. I ara, dit això, sí que podem anar ja a regalar entrades.
Sí, i ho fem a partir d'aquella participació que us demanàvem dient quina pel·lícula creieu que no calia haver fet. Segur que tots teniu en ment alguna pel·lícula que després d'haver vist dius això, vols dir que val la pena haver-ho vist o haver-ho fet?
Doncs mira, aquí tenim tants caps dels barrets, clar, perquè cadascú una mica en funció també del què. Per exemple, ens deia un oient, A tres metros sobre el cielo, versió espanyola, res a veure amb el llibre, una gran decepció. Va, clar, sí. Això a vegades passa que quan un, no? O per exemple...
No s'han de comparar els llibres amb les pel·lícules. No,
aquestes coses va. Normalment, a veure, algunes sí, però altres els hi passa això. Què més? Diu, també ens diuen, per exemple, Madre d'Aronofsky. Diu, una pel·lícula que el director va haver de fer un annex escrit per explicar de què anava. Diu, això demostra que és incompetent. Per tant, no.
Home, això és una cosa molt delicada, perquè el David Lynch ell mateix ha dit que sempre sap que moltes pel·lícules seves no les entén el públic i a vegades no les entén ell i no li preocupa. I d'incompetent David Lynch, no precisament... Això... Però bé, són opinions.
Exacte. També, què més? Qualsevol pel·lícula ens diuen que s'hagi rodat amb l'únic objectiu de fer diners, és a dir, que no portés res més.
Això està bé.
O també, hi ha qui ens diu, qualsevol d'aquestes diu de sang i fetge. Mm. Diu que són pobres d'argument. Clar, això també és el que diem, que cadascú té els seus preferits. També hi ha hagut que ens ha dit la segona part de Gris, Dirty Dancing 2, aquestes segones parts...
I això de les segones parts és delicat.
Sí, sí, hi ha gent que diu que...
Moltes no calia.
O, per exemple, una pel·lícula que agrada o no agrada, com és La Màscara, diu, a mi em posa molt nerviós aquest individu, i més en aquest paper. Qui no li agradi Jim Carrey?
Que miri que sou de Truman. Que miri que sou de Truman.
Exacte. Bé, d'entre totes les respostes encertades, més de 34, evidentment s'emporta dues entrades per anar al cinema Solo, la Lídia Álvarez, que ella ens ha dit El príncipe de Zamunda, que de fet no és l'única persona i algú més que també ha nominat aquesta pel·lícula.
Fantàstic. I anem per la pregunta de la setmana vinent, o la participació, com vulgueu dir-li. A partir de què hem recordat l'actriu Judi Dench, que ha bufat o bufarà en el llarg del dia d'avui 88 espelmes, volem saber aquella pregunta que moltes vegades diem que per homes o per dones, segons quin tipus de papers ja no s'ofereixen per l'edat, doncs volíem saber quina pel·lícula protagonitzada per un actor o una actriu de la tercera edat us agrada o us ha agradat més i per què.
Doncs vinga, ja sabeu que ens podeu enviar les vostres respostes a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Lot.
A nosaltres ens agraden les pel·lícules de totes les edats i per això som aquí per explicar-les a la Sessió Contínua de Radio Lot.
I tornem la setmana vinent. Bon cap de setmana. Makes me want to turn